sí, ara sí?
Sembla que sí, completament impreparats, com sempre.
Fem una mica de neteja digital primer. Donem les gràcies al Noel per ser el primer seguir fan.
Primer Patreon. De fet, em va causar sorpresa perquè jo no sabia ni que l'havíem llançat al Patreon, saps? Hauré de mirar, a veure com...
Això és greu, eh?
A veure què has posat, perquè és que ni tan sols l'he mirat, tio. És molt greu, això. Com a president, no?
El president no tenia constància de que havíem llançat el nostre mecanisme de monetització. No, no ho sabies, això?
No, a part, no hi tinc accés, perquè em sembla que la compta és única, no? O sigui que...
Clar, perquè jo em quedo els diners, evidentment. O sigui, tu no veuràs res d'això.
Perquè ets tresorer ara, no?
Clar. I corrupte.
Hòstia. Valgui la redundància. Clar, jo no puc veure, per tant, de què em serveix, no? No puc entrar al d'això. Què passa? Que és de pagament o què, si vols tenir més d'una persona al projecte?
Sí, crec que sí, perquè ho vam mirar i és que juraria que aquesta conversa ja la vam tenir i vam dir, posa-m'hi, i et vaig dir, no, merda, perquè has de pagar per posar més de gent a l'equip o alguna cosa així, i vam dir, va, doncs és igual, no et preocupis.
Que rancis que som. Que rancis que som, tio. Que rancis que són ells, també, eh? Però que rancis que som tu i jo, tio.
Som catalanets, vull dir. Hem de fer honor al nostre cliché demogràfic, però, a veure, anem justos ara. Perquè se'ns està acabant la gasolina de Parlem, i llavors, no sé si ara ja podem canviar el discurs i en lloc de parlar bé de Parlem, podem parlar malament, inclús, eh? Podem fer hate speech de Parlem.
No, home, no, per si de cas torna, no, tampoc ens han fet res, vull dir, no ho sé, potser encara tenim algun remanent. No, home, no, si no, ens estem fotent un tret al peu amb altres patrocinis, si veuen que després els hi fotem la... els hi fotem el salt.
És veritat, veus? Parlem bé dels nostres patrocinadors fins i tot quan no ens paguen, eh? Increïble. O sigui, això no ho fa ningú, eh?
Ah, exacte. Però, bueno, de què parlem avui, tio?
A veure, hi ha moltes coses. Jo crec que el fil conductor és la política, perquè es veu que és candent, està al dia això avui, no? Vull dir, sembla que està a tots els diaris i a totes les portades, no? I toca, o què? Fa mandra, eh? Però toca.
A veure, més que política ha estat una miqueta el que ha passat als Estats Units, no? El que ha passat amb la presa de possessió de Trump. Bueno, és que ha estat tot una miqueta un shit show, eh? Perquè, o sigui, Estats Units és un país molt complex, val? Deixa'm que expliqui aquesta cunyada que acabo de dir.
Sisplau.
És que és molt difícil explicar el que passa allà i és molt difícil assumir aquesta dissonància cognitiva que tenim de, hòstia, evidentment són els líders. El que sempre es diu, ell sempre es diu que els Estats Units són els self-acclaimed leaders of the free world, no? Que és com els líders del món lliure, però designats per ells mateixos. Val?
Sí, sí, autoproclamat.
Autoproclamats, correcte. Molt bé, Marc, per primera vegada m'has donat tu la paraula i no al revés, eh? Vull dir, està bé, t'ho has portat 3 anys. Què passa, això? Autoproclamats líders del món lliure, vale? És un país que s'encarrega de donar lliçons morals a tothom, no? De mira, aquí som els més patriotes, aquí, mira, tenim els millors negocis, tenim les millors universitats, tenim les millors empreses, tenim el millor no sé què, i després estan a l'edat de pedra en moltíssimes coses, no? Tenen coses estranyíssimes, com per exemple allò dels presidential pardons. Saps com va això?
Bueno, sembla que al final del mandat pots designar qualsevol criminal perquè no sigui condemnat, no?
Perdó, incondicional, eh? O sigui, em sembla que és irrevocable. O sigui, és una passada. Què passa? Que tothom aquí es fotut a l'all durant la teva presidència? Doncs, au, jo et perdono que no et puguin investigar i aquí no ha passat res. Deu ser el país... No només potser no més corrupció, sinó més corruptes, perdonats per la justícia. I això fa que dius, bueno, evidentment, no pots creure en la justícia generalment, però molt menys als Estats Units, quan va de cop i volta Biden i ha signat com 4.000 perdons el dia abans de marxar, incloent a tota la seva família, perquè tenia el seu fill, tenia un tema d'escàndols i no sé quantes històries, i dius, home... No ajuda molt. Segur que hi ha perdons que són molt lícits, eh? Hi ha perdons que dius, hòstia, collons, sempre ha passat el... Hi ha el discurs aquest de per què la pena de mort doncs no hauria d'estar... O sigui, hauria d'estar prohibida. Per què? Doncs perquè pot ser que la justícia s'hagi equivocat, hagin condemnat una persona, o la cadena perpètua, no? Hagi condemnat una persona que realment no tenia res a veure, val? I als Estats Units hi ha multitud de casos d'aquests. Què passa? Doncs pot ser que aleshores vingui un president i digui, mira, pues, escolta, saps? O et va fotre garjola el president anterior, l'administració anterior, hi havia unes finalitats polítiques, Bueno, saps? Ja m'encarrego jo de desfer-ho. Ok, ok, ok. Però això de signar a les 4.000 persones el dia abans de baixar unes quantes, 30 minuts abans de la presa d'investidura de Trump, i a sobre quan Joe Biden famosament havia dit la frase aquella de ningú està per sobre la llei, és que fa molta gràcia, tio. Fa molta gràcia perquè t'intenten vendre que és un país que té gent de dretes i d'esquerres i és un país que l'únic que té és gradients de dretes. O sigui, totes les coses que ha fet Joe Biden de bombardejar Israel, d'espionatge, de corrupció, ara allò dels perdons, no sé quantos... A veure, maco, vull dir... És que ens intenten vendre la idea d'un país que no és i el millor de tot és que ells no ho saben. O sigui, el millor d'ells és que estan convençuts que penya com Biden doncs és d'esquerra i que Sanders és... ve a ser com els comuns aquí, quan Sanders aquí, com a molt, seria del PSOE, saps? Vull dir, és que és una cosa molt heavy. En fi, no ho sé, no, hi ha tots els altres discursos aquests de... Ho he comentat més d'un cop, no? Els memes aquests de... Hòstia, els camions de la brossa que van inaugurar a Nova York fa uns anys, i ja com... Oh, mira, aixequen els contenidors sols i tal. És una cosa que he tingut aquí des de fa 20 anys. O que estan descobrint que el transport públic funciona, el tren d'alta velocitat funciona, i altres tipus de coses que aquí hem tingut tota la vida, no? Ara, la tecnologia, l'agricultura... Ostres, estan arribant algunes coses que sembla que hagi d'arribar al... No sé, tio, tecnologia de regadiu, de goteig i coses aquestes, allà com, hòstia, mira, si pots aplicar coses de tecnologia, coses tan banals com les plantes, saps? No ho sé, tio, si estan tan endarrerits amb tantes coses, que és que a mi em fa moltíssima vergonya. I, bueno, el que es vindrà ara amb Trump, saps, pot ser una cosa al·lucinant, també.
Això dels perdons, és que... ara podria estar patinant... És que veus, és el problema de parlar amb mi de política, que segurament diré tonteries, però aquí a Espanya no hi ha una cosa que són els indults, que un president pot indultar la gent abans de marxar? És que jo juraria que això ho he llegit, eh?
No tinc ni idea, no tinc ni idea.
Hauríem de fer recerca, perquè jo crec que això existeix aquí, eh? Estic seguríssim, Àlex, segur. O sigui que tu, com a president, quan marxes pots indultar la gent. És a dir, pots dir aquest el trec.
Hauríem de mirar si és exactament el mateix indultar que... perdó incondicional i irrevocable.
Exacte.
Val? Bé, tu pots indultar algú i et poden tornar a condemnar. Em sembla que amb un perdó d'aquests no poden, però podria estar patinant jo, eh?
Però és que no sé per què em sona que els indults és algo aquí també it's a thing, eh?
No, saps qui té aquí un perdó irrevocable i incondicional? La monarquia, saps? Aquests sí que estan protegits amb tot. Dit això, bueno, no només el tema dels perdons, hi ha altres coses que m'han xocat força. El canvi de tonalitat de la política ja que ha agafat el... O sigui, tota la involucració que hi ha hagut per part de les Big Tech, la caiguda de mascaretes que hi ha hagut per tots aquests que tècnicament sempre votaven demòcrata i tal, i ara que volten fer les donacions més grans de la història a Trump, ojo, la liada que hi ha hagut aquí. Vull dir, alguns els veies que clarament no estaven contentíssims amb les decisions, però ha de ser una cosa estratègica. Veus la cara de Tim Cook durant tot el... És que semblava que estigués al funeral dels seus pares, pobre home, saps? Clarament no deu ser un votant de Trump, però Apple ha fet la seva donació. El tema de les donacions i la basada de peus aquesta tan feudalista és que veient el... I me l'he tregat quasi tot, eh? El programa aquest. T'ho juro que vaig pensar, això és feudalisme en estat pur. O sigui, tot allò que dèiem del tecnofeudalisme i tal és la culminació del tecnofeudalisme va ser aquest episodi tan vergonyós de la història recent.
És fort per això com ha sabut alinear tota la indústria.
Bueno, perquè l'administració anterior ho ha fet molt malament.
Estic d'acord.
O sigui, ha comprat el discurs populista. O sigui, per un cantó compraven el discurs populista de és que les tecnològiques són dolentes, criptos dolents, no sé què, no quantos, però tampoc és que fessin res al respecte. Només van fer el pitjor de tot, que era comprar el discurs, però no actuar, perquè tampoc van fer tantíssimes actuacions en contra d'aquestes coses. Per lliure, en alguns estats es va fer i tal, eh? Però com a administració, aquí segurament ja ens corregiran els ex-gringos que han tornat a Catalunya o gent que estigui més avançada en aquest tema, però és que a mi em sembla que s'ha comprat amb un xec en blanc les promeses de Trump, que al final acabaran en no res, val? I que, per exemple, un altre exemple de mentida, o sigui, tot el tema del ban de TikTok, O sigui, el més esperpèntic... No és el més esperpèntic, el més esperpèntic, ja parlarem de Musk, però la prohibició a TikTok, que la campanya de prohibir TikTok la va començar Trump el 2020.
Cert.
La va començar Trump. L'ha estat alimentant ell perquè... perquè China is the enemy of the free world, saps? Vull dir, i no podien donar els diners, i no podien donar les dades als xinesos. Els xinesos són comunistes. Xina ens roba les dades. Xina ens està infiltrant, ens posa gent secrets amb TikTok. I de cop i volta, el fill de la gran puta li ha aconseguit donar la volta a la narrativa, perquè, clar, com que al final es posa això, havia calat tant en la societat que els demòcrates, jo crec que devien estar tan cagats que van dir, doncs, comprem aquest discurs, vale, per veure si podem guanyar les eleccions. Ho fan, i no només no s'acaba aplicant, sinó que es fa una miqueta d'un shit show allà de desapareix de les App Stores, però a la vegada, abans hi va haver un interval caòtic i nebulós en el que de cop i volta TikTok posa un missatge de ei, l'administració actual ens ha fet treure, o sigui, ja no està, fa que no estigui disponible l'aplicació als Estats Units, però, segon paràgraf, gràcies als esforços del president Trump, quan encara no era president. És que, hòstia puta, tio. Podem posar, no sé, igual se'ls diu també president Trump, perquè com que ho havia estat, saps? Igual que president Pujol. Però tot era una miqueta tèrbol. I hi havia fonts que asseguraven que aquell missatge no havia sortit tant de TikTok, sinó que havia estat imposat per l'administració. O que jo què sé, saps? El que estaven buscant és guanyar-se algun favor amb aquesta jugada, eh? Però la jugada de màrqueting aquesta ha estat molt i molt estranya.
Si alguna cosa no sóc és analista polític, però si tingués que analitzar la situació actual amb els Estats Units, et diria que és una mica el presagi del que ve, els aires que corren avui en dia. O sigui, en el moment actual, o sigui, en els zeitgeist aquest que vivim, s'ha portat a Trump, no? I té sentit, perquè de la mateixa manera que la televisió va acabar, per exemple, amb els presidents grassos i lletjos, és una realitat, eh? És cert, o sigui...
Hi ha una correlació, això? És l'any 78, quan ja tots els gràfics canvien, o no?
És a dir, al final, qui acaba...
Vols dir que no ha estat a l'Ozempic?
No, o sigui, fora conyes, o sigui, qui acaba dominant el discurs públic? Qui abraça millor la tecnologia que té disponible en el moment, no? Mira, exemple, crec que l'única vegada que hem parlat de política americana en aquest podcast va ser el primer episodi que vam mencionar Roosevelt.
Sí, tant.
Roosevelt va ser el primer president que va saber aprofitar d'una manera molt estratègica els discursos radiofònics. Va aparèixer a la ràdio, ell es va pujar sobre aquell carro i... va capitalitzar molt la seva presència radiofònica per aconseguir ser president. Roosevelt i els que van venir després, que va ser Eisenhower i ara no sé si Hoover, crec que també, no haguessin sigut mai presidents a l'època de Kennedy o de Nixon, perquè estaven gordos i eren lletjos. Després, a l'època de televisió, és que és molt cert això, no hi ha hagut un president lleig als Estats Units. Nixon va fracassar perquè suava a la televisió, quedava molt lleig en televisió. Nixon hagués sigut un president de l'hòstia pels Estats Units, però en un període de ràdio. Però a la tele, hòstia, els debats, Kennedy se'l menjava. Hi ha una pel·li que està molt bé, que es diu Frost versus Nixon, per ser de pel·lis que segurament no has vist i que jo només veig les que tu no has vist i tu només veus les que jo no he vist. Per tant, les hem vist totes, jo crec, entre tu i jo. Llavors, es veu claríssim com una persona que a la televisió patia moltíssim i suava molt i sempre anava amb un tovallonet per eixugar-se la suor. I és un tio que tenia molts problemes amb la televisió i hagués sigut un meravellós president a l'època radiofònica. I ara, tot això és per dir-te, bàsicament, que Trump ha sigut, jo crec, el primer o el que millor ha sabut abraçar el zeitgeist actual. I ara que hi ha la política del meme, sap greu, però és la veritat. És l'era de Twitter, és l'era de TikTok i aquest home qui juga millor aquest joc. Entén perfectament com funciona aquest món. I és qui ho està capitalitzant més. I de la mateixa manera que Kennedy va ser president, perquè era guapo, collons, que era un tio que tenia un bon discurs i es movia bé televisivament, aquest tio és un tio que sap jugar bé les seves eines. I ja ho veus, té a la butxaca el propietari de la principal xarxa social. Jo crec que té sentit i és una mica el que ve. Siguem realistes, la política actual aquesta és super transaccional. S'està tornant molt transaccional la política. A mi dona aquesta sensació.
S'està tornant molt transaccional i compro el discurs aquest de que ja només guanyen presidents guapos. Sempre hi ha hagut excepcions, com per exemple Mariano Rajoy, però ja no guapos, sinó amb un saber estar, com una carisma, no? És a dir, per exemple, Pedro Sánchez, la gent es pregunta per què guanya tant, no ens equivoquem. No és perquè sigui guapo, sinó és perquè destila una energia de macho alfa que malauradament això tira molt a la societat. I diu, hòstia, doncs mira, li ha fotut no sé quants tasques. I apareixen els vídeos aquests dels curts. Pedro Sánchez ha sabut jugar força bé la batalla de les xarxes socials, val? No no és un president que passarà a la història d'Espanya, perquè com que doncs, el nivell tan baix és com dir la història no recordarà mai cap jugador del, de futbol del Badajoz, però és el que tenim. O sigui, Espanya, malauradament, és un seguit de presidents mediocres, a veure qui fot menys la pota, no? I Pedro Sánchez, a ulls de molta gent, comparativament amb el que hem tingut abans, sembla un bon president, saps? Però, mare meva, vull dir, és una persona normal, com qualsevol. Bueno, que igual, per això també el vota molta gent, eh? Perquè bueno, és que jo el veig com un tio qualsevol, no? Que quan va començar Twitter, de fet, feia aquells tuits com, bueno, pues ara una sopita i a dormir, saps? I merdes d'aquestes al 2011, perquè no sé quina edat tindria aleshores, però és que igual tenia 20 i pocs anys, saps? Vull dir que era una persona normal, que estava afiliat al PSOE i estava fent la seva carrera i tal. I aleshores, clar, amb els anys, collons, doncs s'ha convertit en president del govern, però es diu Pedro Sánchez, no té cognoms compostos amb guionets i símbols de dòlar, no? I altres caràcters d'aquests que demanen per posar els passwords, i ha sabut jugar bé el tema de saber actuar. Ha estat un bon president actor, val? D'aquest que tu el veus, que actua de cara a les càmeres de televisió, no a la càmera del Senat ni del Congrés, no? Tu veus que quan està fent els discursos s'està agradant a si mateix. I això és algo que també juga bé a Abascal. Vull dir, aleshores, clar, al final, qui decideix més la política? Les aliances que tens allà a les càmeres de representació o la gent? És la gent, tio. O sigui, tu estàs posant la tecnologia al servei de tothom, al servei teu, no? Aleshores dius, cony, doncs jo sé que a Twitter guanyo vots, a Instagram guanyo vots, a TikTok guanyo vots, a la tele guanyo vots, perquè collons m'he de guanyar el favor d'aquesta gent d'aquí que al final, doncs, bueno, saps? Vull dir, aquesta gent, si trec suficient majoria absoluta, doncs és que em suarà els collons per davant i per darrere. Aleshores, bueno, malauradament estem amb això i Biden és que ha estat un president nefast de cara a l'opinió pública. Kamala va arribar massa tard, Biden no es va saber retirar a temps, però és que Estats Units també té un problema amb el teu... O sigui, jo suposo que, clar, és que hi ha hagut un tema de senilisme aquí molt fort, perquè, clar, quan tens com a alternativa, és que si no, clar, que hi havia allà, tio, el Bernie Sanders, que diu que està preparant la campanya ja del 2030, hauria de ser, o 28, no sé quina, 28. Amb sort serà viu, saps, aquest home? Vull dir, no ho sé, potser ja si ja el tema de Life Extension ja es porta bé, han aconseguit fer-lo retrocedir en la seva edat, però és que, pobre home, vull dir, sí, però fins a quan els pets ara, com collons arribarà a les eleccions següents. Bueno, no sé, hi ha molts... O sigui, compro completament el que dius, malauradament el zeitgeist és aquest, és el de masculinitat tòxica, mameïtzació de la societat, de la política i completa banalització dels negocis i del respecte per tot lo precedent, val? I arriba una incertesa increïble. O sigui, si ja fins ara ens queixàvem de... Hi ha molta incertesa, els últims 5 anys hi ha hagut, cada 6 mesos hi ha hagut una gran desgràcia que ha aterroritzat els mercats i el planeta i tal, és que ara serà cada setmana, saps? Vull dir, aquesta volatilitat, aquest caos i aquesta anarquia, jo crec que només afavoreix una cosa, que són els especuladors, el nepotisme i la gent que estigui al costat de la gent més influent. O sigui, podem parlar de les meme coins de Trump i Melania? Ho has vist això o no?
És l'exemple perfecte. És el teixit en el qual ara estàs vivint i estàs respirant. Llavors, qui sàpiga jugar millor en aquest terreny de joc, doncs, evidentment, serà la gent que tindràs a dalt. Llavors, de la mateixa manera que dèiem la tonteria de que abans podrien haver-hi presidents lletjos i grassos perquè ningú els hi veia la cara perquè estaven darrere d'un micro en una ràdio, ara les persones que destacaran no seran els actors passius a Twitter, no, seran els que millor sàpiguen jugar aquestes cartes. I tot sigui dit, i mira, ja has posat per a mi un exemple perfecte, Pedro Sánchez és el clar exemple del polític que la gent vol a dia d'avui, o el polític que triomfa a dia d'avui. És un tio que sap jugar molt bé les seves cartes. A nivell polític, que en la meva opinió és un sistema que promou la mediocritat i no permet que la gent brillant pugi perquè té un sistema que no està incentivat perquè la gent brillant vagi a dalt, és una persona que sap navegar això. Escolta, vull dir, jo el considero una persona d'una intel·ligència acollonant. O sigui, no m'agrada el que està fent gens. Crec que té unes iniciatives i que a mi em semblen absolutament boges. Si vols, ara parlem del rotllo de la IA, d'Espanyola. Per mi, coses que no tenen absolutament cap sentit, però com a estratega polític, ostres, a mi em sembla una persona que es mereix tots els meus respectes perquè ha sabut entendre què demana la gent i els està donant. I escolta, xapó per ell, vull dir, em sembla fantàstic. Ah, sí, el dels meme coins, a veure. Primer, i abans que res, simplement per posar context, o sigui, pensant-ho ràpid, eh? Tu creus que és, perquè crec que ningú ha comentat aquest angle, doncs possiblement sí, potser m'ho he perdut, eh? És la manera que una persona ha passat de zero, evidentment no de zero, eh? Sé que començava de més a dalt, però de zero a bilionari més ràpidament.
Sí.
En la història, eh? De zero a ser bilionari en B, més ràpid.
Sí, sí, sí. Probablement és l'estafa més gran de la història perpetrada per un candidat a president, perquè encara no era president, però sabent que anava a ser president. O sigui, que llença una moneda, una criptomoneda inflacionada al més no poder, ja probablement comprada per gent del seu entorn i tal, sabent que, com a poc, això farà alguna cosa, perquè al final, hòstia, has estat alimentant les flames del cripto, de la desregularització, del lliure mercat, etcètera, etcètera, dient, bueno, aquí ara tindrem un megaboom de l'economia, fots una promesa de l'hòstia. Llances això. Quan tu tens un percentatge no irrellevant, sinó que no m'atreveria a dir si era majoritària, no me'n recordo, però, clar, o sigui, pràcticament el portfoli de valor de Trump, ara em sembla que el 80% seu, és d'aquesta moneda. És a dir, una persona que ja ha estat famosa per tenir molts negocis, però ser bastant desastre amb ells perquè molts han anat a la bancarrota, les seves empreses cotitzades no són de meravella, hi ha hagut coses que han sigut desastres absoluts, etc etc. De cop i volta, ara aquest és com... És el que, amb el que pot aconseguir a curt plaç netejar la imatge de dir, ah, mira, no era tan dolent fent negocis, mira el negoci que acaba de fer. No, no, per ell és rodó això, si ara, diguem, cobra tot això. Aquesta moneda d'aquí dos mesos que no valdrà res, perquè és que no té cap valor intrínsec, o sigui, no té valor res, o sigui, l'únic valor que té és l'especulació de dir, l'ha comprat, hi ha hagut penya bogíssima que el dia 1 li va fotre $1 milió, això, segurament era algú que tenia molts, molts de milions de dòlars i que va dir... Bueno, saps? Com si tu i jo diguéssim, posem 100 eurets a una nova moneda d'aquesta, dir, bueno, són 100 euros, saps? Vull dir, els hauria tirat amb altres coses, saps? Bueno, vaig a posar-lo aquí, doncs ell ha posat $1 milió i li haurà anat molt bé aquesta persona. I llavors s'haurà enriquit molt poca gent i haurà defraudat a tantíssima gent. No ho sé, és que fins i tot s'està tirant... No sé si has vist els... Bueno, imagino que no. Però està perdent el favor de molta gent de cripto que diuen, jo no t'havia votat per això. No, precisament això no li fa cap favor a l'escena cripto per treure's la pàtina aquesta o la reputació que tenen d'estafes piramidals. O sigui, és que aquesta és l'estafa piramidal més gran de la història. Segurament la segona és la de Melania, saps? Però bueno.
Clar, justament ara que el sector cripto estava traient el cap i...
Sí.
S'estava expulsant de tota aquesta patina de merda que se li va posar el 2017-18 amb tot el rotllo dels meme coins i els altcoins. Ara que per fi s'havia pogut treure això de sobre i veure que realment hi havia un valor amb les criptomonedes, que tenen una quantitat d'aplicacions increïbles. Per exemple, el mercat que hi ha ara amb stablecoins és impressionant, com està ajudant a moltíssima gent a protegir-se de la devaluació de la seva moneda, de fer transaccions internacionals. Se li està trobant un valor real, una aplicació real, algú que estaven esperant des de feia 10 anys, no? I ara bé, qui era el seu cavall de batalla, el seu principal defensor, i en treu com la pitjor cara. Això, aquí per mi hi havia línia, o sigui... Jo et diria que no sóc un liberal extrem, puc estar d'acord en un liberalisme social, que hi ha on han deixat espai perquè el govern adreci desigualtats i falles en el mercat, vale? Jo crec molt en l'oferta i la demanda, però crec que hi ha punts on falla. Jo aquí veig una línia claríssima, o sigui, per mi això és un... És, dius, targeta groga, taronja, o sigui, quasi vermella. És com aprofitar-se d'una posició de poder tan bèstia, algo que a nosaltres ens pot semblar flagrant, jo penso que ja es veu amb molta normalitat, però és el que tu dius, és que s'ha fet multibilionari de la nit al dia.
Hi havia una persona que va llançar un projecte que era, havia connectat una Se m'havia muntat amb Raspberry Pi, eh? Estava llançant, estava creant i llançant noves criptomonedes amb cada línia del discurs de Donald Trump, val? O sigui, jo què sé, Donald Trump deia farem això, doncs hi ha una criptomoneda que es deia farem això, saps? Vull dir, i si deia ocuparem Mart, doncs ocuparem una moneda que es diu ocuparem Mart. O sigui, tenia com connectat el teleprompter del discurs de Donald Trump i anava llançant una moneda per cada frase que deia. És ridícul, no? O sigui, és el punt més ridícul d'això. No ho sé.
Clar, és ridícul, però és el zeitgeist, eh? O sigui, això és el que hi ha ja.
Sí, sí, sí.
És a dir, això és allà el tapete de fons de la nostra habitació, això és el que tenim.
Vale, però tu creus que ens hem d'adaptar a això i que per no voler participar del circ de l'escripto ens estem quedant enrere ja?
Però hi ha dues preguntes aquí. Per mi la primera és sí. És a dir, no sé si la paraula és adaptar, ens hem de resignar, no sé si la paraula és hem d'aprendre a viure amb això, no ho sé. Però que aquest és el panorama actual que hi ha i que la societat a dia d'avui s'ha convertit en això, amb les eines que té i amb els mitjans que té per comunicar-se, això és una realitat. I, a veure, jo crec que podem discutir moltes coses, però o sigui, vivim un món que està absolutament polaritzat. Aquestes converses jo no les havia escoltat mai. No havia vist mai tanta separació entre individus per temàtiques polítiques i socials i discussions i preocupacions que abans no preocupaven a ningú. Sincerament, penso que això ho ha fomentat el teixit social que tenim avui, és a dir, els mitjans que tenim per comunicar-nos i quines conseqüències tenen sobre les nostres relacions interpersonals, i no crec que hi hagi volta enrere amb això. És a dir, no va a menys, no, ja no pots tornar a posar el geni al tubo, saps? Bueno, no, el tubo no, d'on surt? De la làmpara, no? Surt de la làmpara, sí. Això.
De la làmpara. O la pasta de dents dins del tub, sí.
Exacte, bueno, però no pots ficar el geni a la pasta de dents un altre cop, vale? Ja està, ja ha sortit i s'ha acabat. Llavors, la primera pregunta per mi és no, i la segona no sé quin, no recordo quina era, però recordo que era més difícil. Quina era la segona pregunta?
No, que ens estem quedant enrere. O sigui, sí, o, no ho sé, en realitat era això, eh? Que si les havíem de fer servir o no, i que...
Vale, són dues coses diferents. O sigui, una cosa és
sí.
Si ens conformem o no amb el panorama actual. Per mi, bueno, no sé si conformar, resignar, això el que et deia, doncs t'has d'adaptar o has de dir és el que hi ha. Doncs sí, jo crec que sí, això és el que hi ha i has d'aprendre a jugar amb això perquè t'ha tocat, no? Vull dir, podria ser un negacionista de la televisió als anys 60, però la veritat és que sabies que era un mèdic que anava a imposar-se. La segona, ens estem quedant enrere. A veure, depèn de quin plan ho consideris. A dia d'avui... Si consideres el pla només de progrés, de prosperitat econòmica, jo crec que sí, que Europa s'ha quedat enrere. Però bueno, no ho dic jo, eh? Vull dir, simplement agafes una grafiqueta i poses a l'Stock 50 i a l'S&P 500 al costat i ho veus. O sigui, em sembla que estava mirant l'altre dia. Des de l'any 2000, un no ha arribat al seu màxim i l'altre s'ha multiplicat per 7. Veus clar que la prosperitat econòmica va molt de la mà de la desregularització i de la llibertat econòmica. Dit això, ningú es posa amb els cadàvers que deixa pel camí. Val? Vull dir, això és una conversa diferent. Si el que medeixes el t'estàs quedant enrere és per capacitat de progrés i de prosperitat dins de la societat amb criteris purament econòmics, jo crec que sí. Crec que el discurs que hi ha actualment a Europa és molt contrari al dels Estats Units. De fet, no sé si vas veure que ens va comparar amb els BRICS. Mare meva! O sigui que, home...
Sí, va ser molt bo, tio.
Jo pensava... És que, mira, això no és molt fort, però és que... A veure, jo sempre he pensat que Espanya som com el cosí guai de tot el món, que a tothom li mola a Espanya. O sigui...
Menys a mi.
No hem participat en cap guerra mundial...
Bueno, però sí, ho entenc.
Però ja m'entens, o sigui, som un país guai.
Sí. Agrada. La gent...
O sigui, la gent pensa en Espanya i de cara cap a fora volem. Som gent guai, no? Vull dir, la gent ens mira i veu la platja, veu el sol, joder, aquests espanyols com volen, tal. O sigui, som penya que de cara als de fora ens ho muntem bé. Som el típic amic que s'ho munta bé. Et poden caure més bé o més malament, però penses, joder, els espanyols com volen, tio. Però ara, tio, merda, saps? Ara estem a l'ull de l'huracà, ara que tothom ens odia. Ens ha posat al nivell de Rússia i de Xina, tio, saps o no? O sigui, ja no som més guais, ja.
És que és molt bo perquè, clar... Estava allà signant les ordres executives, no? I algú li pregunta, escolta, i què farem amb Espanya? O sigui, Donald Trump no sap ni on és Espanya, per començar. I aleshores li diuen, però Espanya què fa? I li diuen, no, és que no, crec que preguntava pels països més dèbils de la OTAN, no? O sigui, els països que no contribueixen...
Sí, i que menys inverteixen en defensa.
Que menys inverteixen en defensa, no? I diu, és que Espanya no inverteix res. I diu, bueno, doncs ens hi posarem... uns que són tarifs, arancels, no? Uns arancels del 100%, saps? I diu, perquè clar, diu, Spain, o sigui, Espanya són dels BRICS, no? I l'altra persona, com que se'l mira així, com dient, no, però no el vaig a contradir, no? I Trump fa com una broma. Tu ja saps el que vull dir, no? Diu, ja saps el que vull dir, eh? Són brics, eh? Saps el que són els brics, eh? Ja saps el que vull dir. Com dient... Hòstia, és que jo vaig tan surrealista de dir una persona que no s'atreveix a dir-li al president que s'ha equivocat, però s'ha equivocat de llarguíssim, i això és una miqueta el que passa en una estructura d'estat feudalista. No? No anem a qüestionar el poder, perquè primer, en públic, no el deixaràs... Però és que segons, que aquesta persona em pot tallar el cap, saps? Vull dir, si jo aquí em posiciono, que li dic que s'ha equivocat, al cap de 2 minuts hi haurà un tuit. No, no, perquè no tuiteja, està a Truth Social només. Però un post a Truth Social dient doncs he decidit canviar la política perquè tenia un infiltrat o un opositor dintre del meu gabinet, no sé què, quantos, i en majúscules, you're fired, estàs acomiadat, no? I ja està. I bueno, i això seria, és una miqueta l'administració de Donald Trump, saps? Vull dir, és com un bebè borratxo amb Twitter, saps? És que és una exageració. No sé, jo vaig veure això i vaig trobar també... És que tot ho vaig trobar tan esperpèntic, l'idea, eh? El tema dels perdons, el tema de les meme coins, el tema dels brics. Podem parlar ja de Musk o no?
A veure. Salutació conflictiva de Musk, a veure.
Abans d'això, recomano veure highlights del... No us ho tregueu tot, perquè hi ha coses bastant irrellevants i després també hi ha molta cosa que no interessa a ningú i tal, però bueno, jo tenia curiositat aquest cop per veure com era això, no? Probablement era la investidura president més rellevant de la història recent, val? Però hi havia moments molt bons, hi havia el de George Bush, que estava...
Molt calvo.
Bueno, més que molt calvo, estava fotudet, pobre home, no estava bé. I tenia... Si no fos perquè és George Bush, si hagués estat algú més jove, diries, aquest porta un xute de jo què sé, d'alguna cosa, saps? Vull dir, mescalina o algo, perquè estava... I després hi havia l'escena aquella també d'Elon Musk durant el discurs de Trump, dient que semblava que estigués posat de queta, però una cosa, tio, vull dir, fent unes cares, uns moviments així, i dius, aquest tio està posadíssim, tio. Pot ser que fos simplement de l'emoció, eh? Pot ser substàncies generades pel propi cos, val? Però, bueno, no ho sé, estan en suficients festivals de música i discoteques com per saber que jo allò ja ho he vist en un altre lloc. Les reaccions diferents dels diferents fills de Trump i altra gent, no sé, sí que era tot un espectacle. Veure també el tema, una cosa que és el que diuen, no? Allò, els analistes de llenguatge corporal i mogudes aquestes que deien, ojo, que per primer cop, a la primera fila de tot aquest espectacle hi havia els bilionaris, els broligarques, val? Ja estaven allà Bezos, estava Zuckerberg, estava el de Google, estava... I era com un... Bueno, és una manera de dir, ei, vosaltres esteu aquí en primera línia, però seguiu sent uns putos serfs. Vull dir, aquí aneu el que jo us digui, no? I sí, parlem de... No, o sigui, lo de Musk. Per començar, sembla que la compra de Twitter ha estat l'operació més barata de la història. Val? O sigui, un rendiment de l'hòstia, perquè dius, bueno, has aconseguit guanyar les eleccions als Estats Units i posicionar-te com la persona més rica del planeta. Fair play. Vull dir, moral absolutament negativa, però les regles del joc és d'això. Què has vist? Va, comenta-ho, què has vist, Marc?
Tu em vas enviar allò, llavors, i ara jo el que vull pensar, o sigui, evidentment no és que puguis atribuir a Musk el títol de ser com la millor persona del món, no? Però a veure, sí que li puc atribuir certa avidesa a l'hora de valorar-lo en el plano d'èxit del món dels negocis, val? Bàsicament perquè se li té que atribuir això. Per tant, jo, igual, com a proxy d'això, li atribueixo una mica d'intel·ligència o d'emocional, no ho sé, però sí, en un plano intel·lectual penso que és una persona que, diguem que està per sobre de la mitja. Llavors, a veure... Quan veig allò, vull pensar que té altres connotacions. O sigui, no crec que anés a fer un gest així pensant vaig a idolatrar la massacre humana més gran que s'ha perpetuat en aquest planeta i ho vaig a fer davant de tot el món que ara mateix m'està mirant. O sigui, vull pensar que això no se li va passar pel cap en el moment de fer això, saps? Això és el que intento dir. És a dir, que igual si se li fa una entrevista dintre de 10 anys i se li pregunta, doncs dirà que, no ho sé, que va fer una salutació o una cosa i, no ho sé, igual se li va anar a les mans. No ho sé. No ho sé, Àlex, no ho sé. Però li vull donar el benefici del dubte, ni que sigui, perquè és que, en el cas de que no, que és que no se m'ocorre una altra cosa.
A veure, és... Com t'ho diria? Puja Elon Musk i fa un discurs completament desenfrenat, evidentment amb tot el subidón de les substàncies autogenerades o no que portava a sobre, perquè ha aconseguit una meta que no havia assolit ningú més a la història, tenir un nivell d'influència al·lucinant. Aquests nivells de riquesa, pensa que aquests nivells de riquesa, afegir un zero més a la teva dreta no t'afecta. Val? O sigui, ja estàs en un altre ordre de coses, i el que són els és que els, clar, billionaires no tradueix bé, no? Són multimilionaris, bueno, digue-li billionaris per simplificar-ho, encara que no sigui factualment correcte, però tots aquests billionaris, tenir uns milions més no els importa, val? Estan en un altre ordre de coses. El que ja necessiten són altre tipus de satisfaccions que no els hi donen els diners, i una d'elles és el poder. Poder i influència, no? Cada cop necessiten un repte més gran. En el moment que aconsegueixes, primer, canviar una indústria, fer la disrupció en el que és l'exploració espacial, en les bateries, en el cotxe, en la conducció autònoma, etc etc. Totes aquestes coses cada cop ja et van quedar més petites, no? Són reptes que la majoria de gent no assolirà mai, la majoria de milionaris i multimilionaris no assoliran mai, i ell ho ha aconseguit. No? És clar, quin és el següent xute? És una miqueta com t'ho diria, la gent que veu molt, vale? O sigui, si tu avui, tu portes molt de temps sense veure, Marc, tu avui et fots dos bolldams i surts per l'estratosfera, vale? Si comences a fotre dos bolldams de manera regular, arribarà un punt que dius, necessito tres, bueno, i arribarà un punt en què necessitaràs quatre, i arribarà un punt en què per emborratxar-te necessitaràs 15 o 20 bolldams, no? Ja és una cosa. I arribarà un punt en què ja la borratxera no et semblarà suficient, ja passaràs altres coses, vale? I això és el que passa amb gent de la naturalesa d'Elon Musk, no? I aleshores el que ja volia era, vale, ara vaig a canviar el destí d'Estats Units, vaig a canviar tota la indústria, vaig a canviar tot un mercat, però és que el següent, això se li quedarà petit. Què serà el següent, no? Anem a colonitzar Mart, sí, però igual abans pot ser altres coses a la Terra, vale? Què em fa por a mi d'aquest aspecte? La primera és, mira, que ho hagi fet de manera conscient o no, és absolutament igual, és un fet reprovable, és un fet que hauria d'estar castigat, val? I no se li castigarà perquè aquí es demostra l'absoluta impunitat que té aquesta gent que no té un sostre de riquesa, i per no tenir aquest sostre de riquesa aconsegueixen no tenir un sostre de responsabilitats morals, legals, etc etc. No se li reprovarà, no tindrà absolutament cap afectació negativa. Potser, mira, hòstia, algun patrocinador perdrà, però és el que dèiem, per dir als patrocinadors, clients, o jo què sé, saps, les comptes de pagament de Twitter, li era absolutament igual, no? Doncs no es veurà afectat per res, i menys a un president com Trump. Això que és passat amb un altre president, i potser haurien dit, escolta, doncs ara, o sigui, el seu board l'hauria d'estar xutant de CEO, no? Però no passarà. L'altre és l'absoluta... Bueno, l'altre és aquest missatge ha estat recollit per l'extrema dreta, que d'altra banda ja ha estat com dels grans valedors de Trump i la campanya de Trump, perquè amb J.D. Vance i els seus discursos dels Proud Boys són gent simpàtica, la sala al Capitoli, perquè clar, Trump, que ha fet? Ha perdonat a tota la gent que va saltar al Capitoli, saps? Vull dir, de fet, el penjat aquell, el xaman aquell que va sortir, el primer tuit que ha posat des que ha sortit de la presó ha estat, vaig a comprar-me armes, saps? Vull dir, el missatge aquest ha estat rebut de l'extrema dreta com dient, aquí hi ha joc, val? O sigui, comença... Jo tinc por, o sigui, he vist tuits de comença la purga, saps? Comença la purga, és que igual ara comença a haver-hi més assassinats, i, o sigui, més assassinats, més gent que campa por amb les armes i comença a rebentar gent pel carrer, o es dediquen a rotllo a barris racialitzats i dir, vinga, va, doncs, o es formen milícies d'aquestes autogestionades i paramilitars per anar, cometes, netejar barris o pobles, val? Ho trobo molt perillós. O sigui, en el moment en què dones màniga ampla a aquest tipus de moviments i missatges, ja està. Jo sempre dic que el feixisme és la granota que bull de la política. És aquella cosa que, bueno, no fan soroll, bueno, fan una miqueta soroll però no molesten, bueno, molesten però no han fet mal a ningú, bueno, fent mal a una persona però pot haver estat un accident o és un fet aïllat, i de cop i volta els tens al Parlament i o t'han guanyat les eleccions i de cop el que estàs a la garjola ets tu, saps? I ja està normalitzat el mal. O sigui, vas obrint la porta a poc, vas deixant que per mi, ho hem estat veient tota l'estona. Te'n recordes a l'episodi aquell que parlàvem dels cignes negres, els rinocerons negres, els elefants negres? Aquest és el rinoceron negre. El rinoceron negre, aquell que tu el veus venir, és una cosa que et canviarà la societat, veus, saps que et fotrà la cornada i no fa res per apartar-te. Doncs aquest ha estat un, no? I llavors hi ha l'altre, el tercer angle de tot això, que és el que trobo més esperpèntic de tot, és tota la gent que ja ha sortit a defendre'l. Perquè, evidentment, saps el meme aquell de tipus Jesucrist il·luminant una persona, diu, bilionaris, i la llum és absolutament res. I la gent que defensa els bilionaris a internet, no? Defensar no, perquè, clar, és que és un pobre nen autista incomprès, no sé què. Heu de pensar que la pressió... A veure, un moment. Sí. M'estàs dient que Elon Musk és, a la vegada, la persona més intel·ligent del planeta, el millor emprenedor de la història, el millor gestor d'empreses, riqueses, invenció, disrupció, la persona que ens ajudarà a colonitzar el planeta, és un geni estratègic, és la polla amb vinagre, i a la vegada és una persona que no sap controlar les seves emocions amb un discurs en públic i que hagi fet, no una vegada, sinó dues, una salutació feixista. Jo aquí veig una discordància molt gran entre aquests dos discursos. No sé, jo desconfio molt de la gent que està defensant això perquè estan contribuint a blanquejar encara més, a treure la importància i a perpetuar aquesta indigència mental de no contrastar el que fan els bilionaris, de no contestar-los, de no opositar-los i de no demanar responsabilitats. O sigui, està molt bé, aquí estem demanant totes responsabilitats a Pedro Sánchez i el que vulguis, els seus negocis de corrupció, fem-ho. Però trobo absolutament reprovable i d'un ordre de magnitud molt més gran les coses que està fent Elon Musk per destruir el progrés social. No ho sé, tio, ho trobo molt greu. És que ho trobo tan greu.
O sigui, t'ho compro, però veus, de la mateixa manera, també penso que totes aquestes accions reprovables són el motiu pel qual ha arribat aquí. És a dir, una cosa va de la mà de l'altra. De la mateixa manera que Trump sap utilitzar molt bé el zeitgeist actual, penso que ell no és que el sàpiga utilitzar bé, és que és el rei d'utilitzar-lo.
Sí.
O sigui, és qui millor l'ha sabut utilitzar, 100%. Llavors, jo que sé, per exemple, hi ha bilionaris de la seva magnitud que no has sentit a parlar-ne mai.
No, clar.
Arnaud, el de LVMH, no sé, inclús Amancio Ortega, o sigui, per posar-te un exemple a casa. És a dir,
sí.
Gent que ha sabut viure a la sombra però no ha volgut transcendir en aquest espai que tu dius de poder. Però en el moment que vols transcendir aquest espai de poder, doncs has de jugar al joc el joc del meme i el joc de la polarització, i ningú ha triomfat a les redes socials a base de tenir un discurs mig.
No.
Average, mediocre. És a dir, a base de publicar fets reals, coses certes i avorrides i facts, com si diguéssim, ningú ha triomfat a base d'això. Perquè això no ven, o sigui, ningú ha capitalitzat una gran audiència a base de dir objectivitats i certeses. No, vull dir, tio, la gent està cansada de sentir això. La gent el que vol sentir són unicornis, no? Llavors, si saps jugar al joc aquest, doncs evidentment el tindràs sempre a dalt. I és que, en quan tu sempre tinguis una gran massa de gent que estigui apoyant el teu missatge, i que ell la té al final, perquè vulguis que no, quan divideixes el món et quedes amb una meitat, no? I mentre aquesta faci soroll i segueixi apoyant-te, és que el tindràs fent això sempre. És a dir, deixaria de ser qui és si comencés a tuitejar objectivitats i dir, i no dir res més, no? No, així no farà res a la vida. O sigui, no vull dir, no farà res per capitalitzar el poder. Ha de ser molt guai experimentar, deu ser-ho, no? Aquesta droga del poder i de la supremàcia ha de ser increïble, no? Però
Jo em quedo una cosa, que és totes aquestes empreses que havien vingut per canviar l'estatus quo, per, no? O sigui, en el seu moment, els Googles, els OpenAI, els Teslas, no sé què, ja són l'estatus quo. Sí, ara on estan les empreses que han de fer la disrupció a l'estatus quo, perquè clarament la necessitem. Vull dir, ara les empreses, els OpenAI, Teslas, Amazon, etc, no haurien de tenir permís per llei de poder-se construir una defensibilitat, no? Aquest, el famós moat, perquè és que si no, no hi haurà aquest relleu d'empreses grans de lideratge polític, de lideratge econòmic i de mercat. I el que és, i seguint amb la teoria pendular del Roger i de molta altra gent, s'està creant un... Ja venia de fa temps, però s'ha augmentat molt el xup-xup de tota aquesta gent que busca canviar el món de les tecnològiques. I com ara les tecnològiques s'han convertit en el que dèiem, no? O sigui, amb el discurs aquest que va articular a Varoufakis del tecnofeudalisme, de dir, escolta, ja prou. O sigui, se'ns ha inflat massa allà, se'ns ha tret de polleguera perquè hem estat utilitzats, se'n riuen de nosaltres i ara això s'utilitzarà en contra nostra. Tenen totes les nostres dades, manipulen les nostres eleccions i les nostres societats, ens controlen a la feina, què podem fer? I aquesta és la meva pregunta, o sigui, què podem fer? O sigui, quin és el moviment de resistència? Jo, mira, ahir vaig postejar... No va ser shitposting, va ser completament pensat i premeditat. De dir, escolta, si hi hagués un moviment tipus Occupy Wall Street, tipus 15M, perquè ens entenguem, contra el domini de les grans tecnològiques, quin nom hauria de tenir, no? Perquè clarament el necessitem, aquest moviment. O sigui, ara necessitem moviment de reacció contra el domini i la manipulació dels grans artífexs del tecnofeudalisme, val? Dels broligarques. O sigui, quin nom? I, ostres, Déu-n'hi-do, per la meva sorpresa, força gent m'ha interessat el tema, m'han arribat missatges privats, també, de això en sèrio, m'agradaria formar-ne part, i mira, hi havia un dels noms que m'ha posat que m'agradava molt, que es deia Restart.tech, ara no me'n recordo, quin dels dos, ara t'ho diré, però ho he mirat, i ja existia, el domini. A veure, aquí està, reset.tech. I vaig dir, hòstia, reset.tech, no? Reiniciem la tecnologia, és boníssim, però ja existeix una entitat que es va crear el 2019. No sé jo si estan fent moltes coses, però ja els miraré. Hòstia, la pàgina web és complicadíssima, però m'agradaria saber què fan. Però, hòstia, fa falta, tio. Tenim no només la democràcia en risc, tenim moltes altres coses.
No, però espera un segon. O sigui, és que veus, sóc super, com es diu, pessimista amb aquest pronòstic. I et dic per què, o sigui, a dia d'avui, és veritat que això és l'estatus quo, i t'ho compro, però és un estatus quo que no és que hagi vingut imposat per algú de dalt, algú de fora, i hagi dit, no, això és el que hi haurà a partir d'ara, de la mateixa manera que els moviments socials abans eren molt top-down, és a dir, si estaves submergit enmig de la Segona Guerra Mundial, tu no podies fer res, ni individual ni col·lectivament, per parar-ho, és a dir, era una cosa que, vull dir, s'acabaria quan els mateixin a tots, no? Però ara, o sigui, si demà, col·lectivament, la gent diu, escolta, deixo d'utilitzar Facebook, o sigui, Facebook se'n va a zero, a res, s'ha acabat. El que passa és que, joder, estem tan enganxats i som tan addictes que som incapaços de deixar el que sabem que ens està fent mal.
Clar, o sigui, no hi ha un lliure albedrío, no? No hi ha lliure elecció.
No, zero, estàs comprat. És allò de la mano que te da de comer, malgrat t'odies a tu mateix per utilitzar-ho, n'estàs enganxadíssim. I llavors, jo crec que, sincerament, tot el parador a TikTok és una relació de necessitat. O sigui, malgrat penso que és un risc brutal tenir una companyia xinesa a nivell de seguretat nacional operant a casa teva amb tot el que comporta, crec que els rèdits socials que li treu el panorama polític d'això passen per sobre de tot. I per això hi ha un interès en que segueixi funcionant. Però és el d'això, no? Vull dir, és com... És una decisió que col·lectivament es podria prendre. Dir, escolta, a partir de demà comença un moviment i dius, escolta, tot Déu que deixi de fer servir Facebook. O sigui, literalment Facebook deixa d'existir, però així, d'un dia per l'altre. O sigui, en el moment que no hi ha views, no hi ha advertisers. I quan no hi ha advertisers, ja no hi ha diners. El que passa és que la gent no vol reconèixer que ho necessita perquè està enganxat com a la droga.
Jo no crec que sigui tan senzill, tampoc.
No, que no és senzill, home, cony, que és un moviment col·lectiu, no dic que sigui fàcil.
Si tota la gent hagués dit, no, mira, doncs deixem de produir-li menjar, pagar els nostres tributs al senyor feudal, doncs això s'acaba. No és tan senzill pel simple fet que aquí estàs assumint que hi ha un lliure, on hi ha una lliure... És que no som els centrodes, tio, el llibre albedrío, no?
No, però no hi ha represàlies. De la mateixa manera que veus, el que tu dius sí que comportava represàlies. Si tu deixaves de pagar els tributs, o sigui, no et preocupis que venien per tu i tio, et penjaven la dona del graner. O sigui, això era claríssim. Però ara... Deixar-ho d'utilitzar és un... Tens la voluntat de fer-ho, no? Vull dir, si tens la voluntat de fer-ho, pots fer-ho. Evidentment, és una acció col·lectiva, és molt difícil coordinar, ho estic d'acord, però vull dir, res et priva de no fer-ho.
I amb això jugant. Jugant amb la futilitat dels moviments aquests de sublevació. És a dir, bueno, clar, jo puc deixar de fer servir delivery. Però si la majoria de gent a Barcelona fa servir delivery, Glovo seguirà operant, saps? Però jo puc intentar convèncer. Però és que està tan granularitzat que és gairebé impossible aconseguir un moviment d'aquests que per mi, saps? I amb això juguen amb l'efecte de xarxa, que els hi va tan bé a nivell de negoci, i a la vegada per desarticular perquè mitigues els riscos. Vull dir, cada persona que faci la xarxa és una persona... O segurament el risc es difumina una miqueta més, no? Perquè ja no depèn de X clients. Vull dir, és una de les coses que passa quan estàs muntat sobre una xarxa de B2C. Si fos B2B és una altra cosa, no? És més fàcil. Hi ha clients més significatius i tal. Ara que de tenir 1 milió de clients em passi de tenir 850.000, bueno, t'afecta, però no et tira avall de l'empresa, saps? Els que pats per aquí els guanyes a un altre lloc, saps? No ho sé, jo no ho veig tan clar i segueixo fent una crida activa a la resistència contra els tecno-feudalistes bro-oligarques.